Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, què tal? Sigueu benvinguts, passeu, si us plau, a les zones de Ràdio Sabadell per tal de compartir amb nosaltres una horeta per xerrar d'òpera. 60 minuts d'històries i música compartides, triades per al vostre plaer i gaudi. Efectivament, ja molt a prop de començar oficialment la primavera, perquè oficiosament penso que ja fa dies que ha començat, nosaltres seguim aquí al peu del canó, encara uns quants mesos vista per acabar la temporada, però sempre pensant en de què us parlarem i quina música us oferirem. Esperem que avui us agradi la tria. Rocío García, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi! Aquesta música, si bé té una mica més de 60 anys de vida, sona força contemporània, que sí? Encara que ens proposa reminiscències antigues, ajudada per aquesta trompeteria insistent que hem sentit al llarg de tota la peça. El que us he proposat era el preludi de l'òpera en tres actes Gloriana, en llibret de William Plomer i música de Benjamin Britten, en la interpretació de l'Orquestra de l'Òpera Nacional Galesa, dirigida per Sir Charles Mackerras. Avui, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, tanquem definitivament el cicle dedicat a l'òpera anglesa, que vàrem començar la temporada passada amb el programa número 300. El d'avui és el que fa 360 i el novè d'aquesta sèrie. Potser us vareu pensar que l'havíem acabat amb el segon programa dedicat a compositors del segle XX, però no, faltava encara el més important i per això aquest programa d'avui el consagrem en la seva integritat al, crec jo, més important compositor anglès d'òpera de tots els temps, que no és altre que Sir Benjamin Britten, autor d'unes quantes obres que ja són clàssics del segle XX i formen part del repertori, encara que no sempre són d'escolta fàcil. Per això sempre aconsello veure-les en el teatre, perquè allà és on les obres de Britten, que gairebé sempre tenen una gran força en el vessant dramàtic, es poden gaudir en la seva plena integritat. Avui, de la nombrosa producció d'aquest compositor, es presentarem 8 òperes, ordenades per ordre cronològic. Aquesta Gloriana no és pas la primera, però ens ha valgut per la peça d'apertura del programa.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Edward Benjamin Britten va néixer a Lowestoft, ciutat situada a la costa de Suffolk, a l'est d'Anglaterra, el 22 de novembre de 1913, dia de Santa Cecília, patrona de la música, el petit de quatre germans. El seu pare era dentista i la seva mare practicava la música de forma amateur. Les primeres lliçons de música les va rebre de la mare i més tard va iniciar estudis privats. El 1930 va guanyar una beca per anar al Royal College of Music a Londres. Allà hi romandria 3 anys. Va estudiar composició amb John Ireland i piano amb Arthur Benjamin. Va guanyar diversos premis de composició, però Britten no s'hi sentia bé en aquella institució. Per això continuava prenent classes privades de Frank Bridge. Bé, no es tracta de repassar aquí tota la vida de Britten, però això us he donat només unes pinzellades dels seus inicis. El que ens interessa, ja ho sabeu, és la seva interessantíssima producció operística, gènere que va conrear abastament. Afegiré només que el 1937 fou un any crucial per a Britten. Per una banda, va morir la seva mare, fet que el va devastar, ja que hi estava molt unit. Per altra, va conèixer el tenor Peter Pears, que seria la seva inspiració musical i també la seva parella de per vida. El 1939 tots dos se'n van anar cap als Estats Units. Allà Britten crearia la seva primera obra lírica, l'opereta en dos actes Paul Bunyan, en llibret de Winston Hugh Auden. Es va estrenar amb crítiques negatives a la Universitat de Columbia, Nova York, el 5 de maig de 1941. El 1942 torna cap a Anglaterra després d'haver llegit el poema The Borough de George Crabbe, que transcorre en el seu Suffolk natal i que li va despertar grans desitjos de tornar i també de compondre una òpera basada en aquest poema. I així fou, d'aquí en va sortir la seva obra mestra, l'òpera més coneguda de Britten, tot un clàssic del segle XX, l'òpera en un pròleg i tres actes amb llibret de Montagu Slater, Peter Grimes, estrenada el 7 de juny de 1945 en el Teatre londinenc de Sadler's Wells amb Peter Pears en el rol protagonista.
Steady, there you are, nearly home. The first one died, just died. The other slipped, and died. And the third, accidental circumstances. What will drink his sorrows, my sorrows dry? And the tide will turn.
Oh, Old Joe has gone fishing, and young Joe has gone fishing, and you'll know who's gone fishing when you land the next shore. Helen, Helen, give me your hand, your hand. Then now my hope is held by you.
Take away your hand, the argument's finished, friendship lost, gossip is shouting, everything's said. To hell with all your mercy. To hell. Shouting my name. Do you hear them? Do you hear them?
Yeah.
Oh, give it yourself.
Heu sentit de l'acte tercer ja cap al final de l'òpera el monòleg Steady, There You Are, Near Home, a la corprenedora interpretació que del turmentat personatge de Grimes feia el gran tenor canadenc John Vickers. Amb ell, el cor i l'orquestra de Covent Garden dirigits per Sir Colin Davis. Diuen que el propi Britten, la versió de Vickers que Vickers feia d'aquell personatge, fins i tot el pertorbava. L'estrena de Peter Grimes fou saludada tant pel públic com per la crítica. L'òpera és un drama intens, protagonitzat per un pescador menyspreat per la societat del petit poble on transcorre la trama. La gent del poble l'acusa de la mort dels seus aprenents i li volen fer mal. Grimes acaba caient a la bogeria i se'n va enfonsant la seva barca en el mar. Una òpera molt interessant, encara que de factura fosca i tenebrosa. La següent òpera de Britten fou The Rape of Lucrecia, que es tradueix correctament com La violació de Lucrecia, òpera de cambra en un pròleg i dos actes amb llibret de Ronald Duncan i estrenada al Festival de Glyndebourne el 12 de juliol de 1946, escrita per ser protagonitzada per la gran contralt anglesa Kathleen Ferrier. El llibret es basa en una obra teatral francesa la qual al seu torn s'inspira en un poema de Shakespeare, encara que la font remota es troba en Titus Livi, la història romana, doncs ens parla de la famosa violació de la matrona Lucrècia, esposa del general Collatinus, per part de Sextus Tarquini, fill del rei de Roma. Lucrècia posteriorment es suïcida davant del seu marit. Això, diuen, va ser l'espurna que va encendre el foc de la rebel·lió que va derrocar la monarquia romana per instaurar la república. Però avui no sentirem res d'aquesta òpera, sí de la següent, Albert Herring. Aquesta fou una òpera també de cambra, però còmica, en tres actes i llibret d'Eric Crozier, inspirat en una novel·la de Guy de Maupassant. L'estrena també va tenir lloc a Glyndebourne el 20 de juny de 1947, dirigida pel propi Britten. Quickly, Quickly, Come Along pertany a l'acte segon d'Albert Herring, amb Susan Griton com a Miss Wordsworth i la Northern Sinfonia dirigida per Stewart Bedford. Albert Herring és una òpera musicalment complexa, amb influències de Richard Strauss. A John Christie, propietari de Glyndebourne, li va desagradar profundament. El 1985, però, al mateix festival, en va muntar una producció que fou una de les més exitoses que mai ha tingut aquesta òpera, que avui en dia es fa molt esporàdicament. En 1949 es va estrenar als Estats Units, en el festival de Tanglewood. En opinió del pianista rus Sviatoslav Richter, Albert Herring és la més gran òpera còmica del segle XX. Algun mèrit deu tenir, no? La trama gira al voltant d'Albert, un noi humil i tímid que treballa en una tenda d'ultramarins. Com que no es troba cap noia digna de ser coronada reina de les festes de maig del poble, l'òpera també s'ambienta a Suffolk, per cert, decideix coronar un rei, Albert. Això provoca tot de situacions divertides que, per suposat, acaben bé. La que no acaba bé, gens bé, és la següent òpera de Britten, una de les més conegudes i corprenedores. Jo la vaig veure al Liceu devia ser el 2001 o 2002, i em va deixar impressionat. Estic parlant de Billy Budd. Abans, però, d'arribar a aquesta òpera, us diré que el 1948, juntament amb Peter Pears i Eric Crozier, Britten va crear el Festival d'Aldeburgh, en aquesta petita localitat costanera, també a Suffolk. Van començar amb, entre d'altres obres, Albert Herring. El festival fou un èxit ja d'entrada i en format anual encara existeix avui en dia. Britten hi va estrenar nombroses obres, entre elles algunes òperes. Ja ho explicarem després. Anem ara a Billy Budd, el llibret de la qual és de l'escriptor anglès Edward Morgan Foster, juntament amb Eric Crozier. Basat en la novel·la curta del mateix nom original de Herman Melville, l'autor de Moby Dick. La versió original era en quatre actes i es va estrenar a Covent Garden el 1 de desembre de 1951. Mentre Britten treballava en l'òpera, l'italià Giorgio Federico Guidini va estrenar el seu Billy Budd en un acte a Venècia. Això va amoïnar l'anglès, però aquesta òpera no va tenir ressò. El rol protagonista és per a baríton i Britten pensava en Geraint Evans, però aquest finalment va desistir perquè era massa alt per la seva veu. Al final, el primer Billy Budd fou el baríton americà Theodore Upman. Peter Pears va crear el rol del capità Ver.
Perfection in the divine image, some fault in the angelic song, some stammer in the divine speech, so that the devil still has something to do with every human consignment to this planet of Earth.
Oh! 1797, in the French wars, in the difficult and dangerous days after the mutiny at the Nore, in the days when I, Edward Fairfax Vere,
I Am an Old Man és el pròleg de Billy Budd, i en ell sentim el capità Vere quan anys després recorda els esdeveniments narrats en l'òpera. Philip Langridge era aquí, era Vere, amb la London Symphony Orchestra dirigida per Richard Hickox. L'estrena fou tot un èxit i Upman fou aclamat. El 1952 ja s'estrenava als Estats Units, però el 1960, per a una emissió radiofònica de la BBC, Britten va revisar-ne la partitura i va deixar l'òpera en un breu pròleg, que és el que acabem de sentir, dos actes i un també breu epíleg, que és la versió que es fa ara habitualment, encara que en ocasions es pot veure l'original. Aquesta òpera només té personatges masculins i transcorre en un vaixell britànic en el segle XVIII, l'Indomitable, comandat pel capità Vere. Billy Budd és un nou mariner, és un noi jove, guapo i innocent. Tothom estima Billy Budd. Tothom accepta l'oficial Claggart, que li té una mania obsessiva. Són els temps de la Revolució Francesa i l'ambient està molt enrarit. Claggart acusa Billy de voler-se mutinar. Falsament. Confrontats davant el capità, Billy, nerviós, quequeja i finalment pega Claggart, que cau malament i mor. Billy és sotmès a un acord marcial i condemnat a mort. El capità, malgrat haver vist el que ha passat, no fa res per salvar-lo, i Billy accepta el seu destí i mor demanant la benedicció de Déu pel capità. Tot plegat és una obra molt intensa i molt emocionant, la recordo molt bé. La següent òpera de Britten fou una obra de circumstàncies, Gloriana, que hem sentit en començar. A l'acte segon de Gloriana hem sentit la Morris Dance amb l'orquestra de l'Òpera Nacional Gal·lesa dirigida per Sir Charles Mackerras. A la partitura de Gloriana hi ha moltes danses en estil antic, com aquesta, basada en un episodi de la vida de la reina Elisabet I d'Anglaterra i el comte d'Essex, que recordeu que era Robert de Vere. Gloriana fou un encàrrec per a les celebracions de la coronació de la reina Elisabet II, l'actual reina de la Gran Bretanya. En tres actes i llibret de William Plomer, Gloriana es va estrenar a Covent Garden el 8 de juny de 1953. La coronació havia tingut lloc el dia 2. A l'estrena, en la qual Peter Pears feia el rol del comte d'Essex, hi va assistir la reina i tot l'establishment britànic. La recepció de l'òpera va ser més aviat freda i la partitura va ser acusada de ser massa moderna per a una gala motivada per la coronació d'una reina. Més tard, però, es va reconèixer Gloriana com una de les millors òperes de Britten. També la van fer al Liceu fa uns anys, jo la vaig veure, crec que va ser el 2002. I ara sentirem un altre breu fragment instrumental d'aquesta òpera, amb música de flaire antic, de l'època de la primera Elisabet. A l'acte segon, la marxa.
Thank you.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
El 1954 va tornar a crear una òpera de cambra que, per cert, està entre les seves més conegudes composicions, The Turn of the Screw, que podríem traduir com La volta de rosca. En un pròleg i dos actes, el llibret és de My Fan Wee Piper, que era una dona, us ho dic perquè el nom no identifiquem de qui és, oi? I es basa en la novel·la del mateix títol de Henry James, un clàssic de la literatura de terror. Aquesta òpera també fou un encàrrec, en aquest cas de la Biennal de Venècia. Però això, al lloc de l'estrena, fou un escenari estrany a les òperes de Britten, al Teatro La Fenice de la Ciutat dels Canals. L'esdeveniment va tenir lloc el 14 de setembre de 1954.
It is a curious story. I have it written in faded ink. A woman's hand, governess to two children long ago. Untried, innocent, she had gone first to see their guardian in London. A young man, bold, offhand, and gay, the children's only relative. The children were in the country with an old housekeeper. There had been a governess, but she had gone. The boy, of course, was at school, but there was the girl, and the holidays now begun. This then would be her task, but there was one condition. He was so much engaged. Affairs, travel, friends, visits, always something, no time at all for the poor little things. She was to do everything, be responsible for everything, not to worry him at all. Not to write, but to be silent and do her best. She was full of doubts, but she was carried away. That he, so gallant and handsome, so deep in the busy world, should need her help. At last, I will, she said.
El que acabem de sentir era el pròleg d'aquesta òpera amb el tenor Philip Langridge acompanyat per piano i no pas per orquestra. L'òpera fou un gran èxit i en l'actualitat és la segona més representada de Britten després de Peter Grimes. El 6 d'octubre de 1954, és a dir, només 20 dies després de l'estrena a Venècia, va tenir lloc la premiere anglesa Sadler's Wells. Una característica d'aquesta òpera és que cada escena ve precedida per un breu interludi que és una variació, n'hi ha 15, del tema de la rosca format per 12 notes que s'exposa a l'inici. És una història de fantasmes en què una institutriu ha estat contractada per educar dos nens orfes, Miles i Flora, en una casa de camp en un entorn idíl·lic. Aviat, però, comença a sentir presències fantasmals. El bo de la qüestió és que mai saps si són de veritat o només estan en la imaginació de la institutriu. Anem a sentir l'escena inicial, el viatge, precedida per l'exposició del tema de la rosca, amb Helen Donath, la institutriu, i l'orquestra de Covent Garden, dirigida per Sir Colin Davis. La següent òpera de Britten fou A Midsummer Night's Dream, el somni d'una nit d'estiu, en tres actes i llibret de Britten i Pierce, adaptació condensada de la famosa comèdia de fades de William Shakespeare. L'òpera es va estrenar l'11 de juny de 1960 en el Festival d'Aldeburg, dirigida pel mateix Britten. L'orquestració és de cambra, amb tan pocs elements aconsegueix una música esplèndida que caracteritza de forma diferent els tres mons que són presents en aquesta obra: el de les fades, el dels aristocràtics amants i el de la rústica gent del poble. Sentim-ne, si us sembla, el cor inicial de les fades, Over Hill, Over Dale, amb el cor Trinity Boys i la City of London Symphony sota la batuta de Richard Hickox.
Thank you.
Durant els anys 60, Britten va escriure algunes paràboles per a ser interpretades a l'Església, una mena de semiòperes, entre elles Carly River i The Prodigal Son. El 1967, la BBC li fa un encàrrec, una òpera específicament per a la televisió. El resultat fou l'òpera en dos actes amb llibret de My Fan Wee Piper, també basada en una història de fantasmes de Henry James, Owen Wingrave. Britten va trigar 3 anys en completar la composició, doncs ja trobava l'activitat més feixuga i no era tan prolífic com en la seva joventut. Així, la partitura no va estar enllestida fins a l'agost de 1970. L'estrena es va enregistrar Snape Maltings a Suffolk el novembre de 1970 i emesa per primer cop el 16 de maig de 1971. L'òpera fou televisada no només en el Regne Unit, sinó també a diversos països europeus i els Estats Units. Peter Pears, com sempre, hi tenia un paper, encara que no el protagonista, que és un baríton. L'estrena en teatre va tenir lloc el 10 de maig de 1973 a Covent Garden. Després s'ha fet relativament poc. Aquesta òpera és un al·legat pacifista en plena època de la Guerra del Vietnam, en què Owen, el protagonista, es nega a seguir la carrera militar de tota la seva família, però acaba malament amb la seva mort. Sentirem d'Owen Wingrave el monòleg Now You May Save Your Scornful Looks de l'acte segon, amb Peter Coleman Wright, Owen i la City of London Sinfonia, dirigida per Richard Hickox.
Now you may save your scornful looks and turn your faces to the wall. You heard her. I was surrounded with love. Nursed in hope. Spoiled with admiration. All for the image they made of me, for the man they planned to make of me. Now I am nothing. I bid you all farewell. In peace I have found my myself. In peace I rejoice amongst men, and yet walk alone. In peace I will guard this balance, so that it is not broken. Not lazy, but vigilant. Peace is not acquiescent, but searching. Peace is not weak, but strong, strong like a bird's wing, bearing its weight in the dazzling air. Silent, it is the voice of love. Oh, you, with your bugbears, your arrogance, your greed, your intolerance, your selfish morals and petty victories, peace is not won by your war. Not confused, not sentimental, not afraid. Peace is positive, is passionate, committing more than war itself.
forgotten you. Come on, then. Come on, I tell you. You two will never walk for me again. I'm rejected. Rejected. The Windrays have turned me out. And you don't belong to me, nor I to you. Poor boy, you made your stand too young. But I have done it for you, for us all. Tell the old man. Tell your fearful father. Your fate and his no longer frighten me. Tell him his power is gone. And I have won!
I arribem a la darrera òpera de Britten, Death in Venice, Mort a Venècia, basada en la cèlebre novel·la de Thomas Mann, del mateix títol, que també va donar lloc a la no menys coneguda pel·lícula de Luchino Visconti. Britten feia temps que pensava en fer una òpera d'aquesta novel·la i va demanar a Piper que li fes un llibret, que fou en dos actes. Britten va treballar de pressa aquesta vegada, doncs s'havia de sotmetre a una delicada operació de cor i volia deixar la partitura enllestida abans. La novel·la de Thomas Mann ens narra una història decadent, ambientada en una també decadent Venècia, en què un escriptor alemany, Gustav von Aschenbach, s'enamora platònicament de Tadzio, un noi polonès que està a la ciutat amb la seva família. Una epidèmia s'estén per la ciutat i Aschenbach no se'n va, doncs els polonesos tampoc ho fan. El retard és d'haver fatal, doncs l'escriptor emmalalteix i mor. El personatge d'Aschenbach fou creat per Peter Pearce i Tadzio és un personatge mut encarnat per un ballarí. L'òpera es va estrenar a Aldeburg el 16 de juny de 1973. Britten havia estat operat amb èxit al maig, però va sofrir un lleuger ictus que li va afectar la mà dreta, fet que significà el fi de la seva carrera com a intèrpret de piano. El juny de 1976 va acceptar el títol de baró Britten d'Aldeburg. Finals del mateix any, però, la seva salut es va deteriorar ràpidament i va morir d'una fallada cardíaca el 4 de desembre de 1976 a Aldeburg. Tenia 63 anys acabats de fer. Peter Pears el va sobreviure 10 anys. I aquí acabem aquest programa i la sèrie sobre òpera anglesa. Sentirem de Death in Venice el fragment de l'acte primer. Ah, Serenissima, amb Philip Langridge, Aschenbach i la City of London Sinfonia dirigida per Richard Hickox. I us dic, fins al proper programa, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Passengers must follow
ambiguous Venice.
know where I lead. No choice for the living, no choice for the dead.
Where is the man going? I want to go to Schiavone.
The signore is going to the Lido.
Yes, by Vaporetto.
The signore cannot go by Vaporetto. The Vaporetto does not take baggage.
That is my affair. You will turn round.
Nobody shall bid me. I go where I choose. I go my own way. I have nothing to lose.
Is it money he's after?
The signore will pay.
I will pay nothing if you do not take me where I want to go.
To the Lido.
But not with you.
I know you well.
True heroes well. I shall leave him alone.
They know how I go there.
Go back to my dream.
They take what I give.
To this way of the water.
How to please.
Buongiorno, signore. Piano, piano. This way, signore. Prego.
One moment, please. I have not paid the gondolier. Why, he's gone. Gone without his money.
He made off, signore. A bad lot. He was recognized here. A bad lot.
A man we don't trust.
A man without a license.
But the signore is lucky. He had his gondola right for nothing.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.